Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Parla Maria Dara. Raül Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut fa uns minuts per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Ella ha explicat el perfil del nou conseller.
Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raül Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105 donant a la selecció la segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol. Pel que fa al dispositiu de seguretat, el SEM va fer 29 assistències amb 16 trasllats a centres hospitalaris i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre també un total de 30 persones. Els Mossos van detenir també 3 persones per robatoris i furts. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell i Marmella. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat deixa provoca retencions importants en aquest punt. A més, també circulació intensa a la P7 entre Parets del Vallès i Granollers i també entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. També hi ha retencions a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès i també la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet. Ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, He fet trampa. És que salivo.
Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment aquí.
Avui sí, perquè estic fresqueta.
Veus que sí?
Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els som naltres. Naltros, que diem aquí. No?
Exacte.
Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor també.
El que vulgueu, absolutament tot el que tingui a veure amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo com cada matí m'he anat a rebuscar entre la paperassa
sí?
i història i he intentat anar...
Sí.
Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
Això d'està bo de nassos, No soc molt fan de l'aigua de roses, però el cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Que sí?
Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga, apuntat.
I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, A França es va obrir, però el cuiner era italià.
Italià. I aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
I això va ser el 1600, m'has dit?
1686, poca broma, eh? Poca broma.
Sí.
De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres, producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim moltes referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
Molt bé, mentre faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
Per anys, això, correcte, sí. Malauradament.
Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns que podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana, importantíssima, perquè ho hem de saber. Què preferiu?
Doncs,
quin gelat preferiu? Com ho fem?
Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. El Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
A reveure, bon programa, fins ara.
Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt xulo, un anime, de fet, una molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
Obert per vacances.
La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant la Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, i anem cap a casa vostra, el Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la fira del circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programar també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. Ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani...
En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera, tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
Més enllà dels festivals, en clau de successos, Saïd?
Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
doncs, a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
Saïd Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
Una abraçada.
La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
Aquestes persones els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana, també.
Bon inici de setmana, Núria.
Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt preguntada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància, recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria declarat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
I per contra, la responsable de Temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
Gràcies.
Marina Pérez Got, bon dia.
Bon dia.
Però és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
I per altra banda, Granets Guit de participació a les onades inclusives, 6a jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si jo puc, tu també, Epilep.
Sí, Granets Guit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells, no passa res. Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop s'hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades i si no ho fan es passarà al següent número de la llista del sorteig.
Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
Adeu.
Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com deia, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, investigadors i investigadores, per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si fem agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball del 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de simptomatologia o defectes sovint queden una mica més curts.
Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any, també la indústria, els diferents sectors de la indústria i, evidentment, l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris... I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat. Però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines, quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
Doncs pensem que una combinació de totes elles, en realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, de si les màquines que utilitzem els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila a l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
Dades exactes no en tenim. el que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa, no del mateix una gran empresa, una petita empresa, la cadena jeràrquica de mandi, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria, sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres, que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entrar en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, i dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses, i més enllà de les polítiques, que m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament de preocupació per la salut de les persones treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs optant pel no, i es protegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
Deixaves entreveure abans que sovint ens trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorre, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
Interessantíssima aquesta entrevista, i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant, sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
Adéu, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Adéu.
obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest institut també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells, hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prema l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb forra i manilles que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 amb forra i el Pilar de 8 amb forra i manilles, el primer que descarregaven a Sitges a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
Segona ronda, agenda de plaça.
En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera de tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terra i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Santana a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment marxem cap a la dia de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
Tercera ronda, més enllà de la plaça.
I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de Castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rosique a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a premiar. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certames de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
Del meu amor la noia no podré tornar...
Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
Bé, molt bé, molt content.
Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser... pues funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no sé, com 5 pàgines de propostes o així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents, ara hem de preparar-ho.
I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que es celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar doncs, la teva proposta.
Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. Uh-huh. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar gustar els joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim. Mm-hmm.
Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant, i aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o... celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. I llavors això també la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents també.
Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, mm-hmm. o digui-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar pues, en directe. I sí que xarxes socials doncs, intentem pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar pues, apropar-nos a aquesta gent.
Mm-hmm. Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlau de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte? Que ens servia també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu. Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia sí? també a la notícia del concurs de sons de la Mediterrània i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
D'acord, eh?
Nosaltres considerem que fem habaneres, mm-hmm. sense més. Pues, l'habanera també... Des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan tot era, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cople per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
D'alguna manera suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant, vull dir. Nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
Molt plena. Sí, eh? O sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu, perquè no, bueno, perquè ens hi ha fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més els altres tres són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no, perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estan posant a gravar el disc i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Però bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
Molt bé, per més endavant, eh?
Exacte.
Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
Jo, o sigui, jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és una espècie, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània, Roc Ramoneda del grup de Gairó i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per temps d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmolmés.cat. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa,
Durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
Adeu, Embaladits!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Badada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.